L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Molt bona tarda, molt cordial un dia més la salutació de benvinguda en este temps d'actualitat que és l'informatiu a les municipals de les Terres de l'Ebre. Temps d'informació que diàriament elaborem amb la col·laboració de les diferents emissores municipals associades a Emute. Temps d'informació que avui dimarts, tercer dia del mes de març, obrim, com és habitual i diàriament avançant el sumari de continguts en titulars. Un temps d'informació en el que avui destacarem diverses qüestions de l'àmbit mediambiental. La primera d'elles, parlant de la Generalitat de Catalunya que presenta el Pla d'Activació de Gestió Forestal, un pla que té com a objectiu aprofitar el 60% dels boscos de les Terres de l'Ebre en un termini de 5 anys. Seguirem parlant de la Plataforma en Defensa de l'Ebre que ha aconseguit el compromís de la Generalitat de disposar de l'informe sobre la xarxa Natura 2000 el dia 20 de març. I parlant del riu Ebre, es mantenen els desembassaments del tram final del riu per tal de contenir les avingudes que estos dies afecten la zona de Saragossa. El recorregut informatiu del dia passa avui també per Deltebre. Rosa Queralt serà guardonada amb la distinció Doctora Maria Antònia Ferrer, reconeixement per la seva trajectòria en l'activisme feminista. I a la recta final del nostre temps d'actualitat, avui destacarem també un parell de punts esportius. El primer d'ells per destacar el fitxatge d'un jove de Santa Bàrbara pel Futbol Club Barcelona. Andreu Arasa serà el primer jugador de futbol planer que militarà a les files del Barça. Ho farà a partir de la propera temporada amb el juvenil en B. I ahir es presentava en posta la primera prova de running series de la temporada a les Terres de l'Ebre. La prova tindrà lloc diumenge que ve a la capital del Montsià i inclourà també la celebració del segon Canicross i la primera mitja marató de la ciutat. Aquestes són algunes de les propostes informatives del dia. Són temes i qüestions que ràpidament comencem a desenvolupar aquí, a l'informatiu Emute.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
I avui obrim el nostre temps d'actualitat parlant de qüestions mediambientals. Aprofitar un 60% de la superfície arbrada de les Terres de l'Ebre és l'objectiu del Pla d'Activació de Gestió Forestal que la Generalitat ha dissenyat en l'horitzó dels propers 5 anys. A més de contribuir a la prevenció d'incendis, aquest aprofitament dels boscos suposaria la mobilització de 51.000 tones de fusta, una quantitat que permet buscar la complicitat del sector industrial per crear un nou projecte al territori que podria generar un centenar de llocs de treball. La Generalitat està presentant el pla a alcaldes i propietaris forestals privats per reclamar-los que aprofiten els ajuts i fons europeus per sumar-se a la millora de la gestió dels boscos. El Pla d'Activació de Gestió Forestal a les Terres de l'Ebre té com a repte mobilitzar fusta provinent tant de terrenys públics com privats que prèviament coordinats es puguen vincular a un projecte d'indústria transformadora. És per això que la Generalitat ja ha presentat aquest pla a propietaris forestals privats i també a la principal indústria transformadora de Catalunya. I així ho explicava en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies el director general de Medi Natural i Biodiversitat, Antoni Trasobares, que explicava que l'objectiu del Pla d'Activació de Gestió Forestal de les Terres de l'Ebre és el d'aprofitar el 60% dels boscos del territori en un termini de 5 anys. Antoni Trasobares.
Aleshores, com podeu veure, quin és l'objectiu? Que és el mateix que tenim a nivell de tot Catalunya, no? Si avui dia estem en aquest 25-27%, durant els propers 5 anys el que es vol assolir i si som capaços de crear aquest vincle entre indústria, entre propietat i de la xarxa de biomassa, etc., doncs arribar a aquest 60% de la quantitat de gestió que puguem fer durant cada any de manera sostenible, doncs l'any 2020 cada any es podran mobilitzar 51.000 o més de 50.000 tones, es podran posar en gestió 1.600 escaig hectàrees de bosc i alhora doncs, tot aquest pla fixaria gairebé 100 persones de nous treballs. No? Si som capaços de passar d'aquest 27% en aquest 60%, doncs tindríem aquesta quantitat de gent vinculada a un nou projecte d'indústria de transformació, aquest increment de gestió que farem en els boscos, tindrien gairebé 100 persones que tindrien una nova feina i que cada any la podríem mantenir perquè cada any estaríem doncs, gestionant aquesta quantitat. No?
Antoni Trasovares explicava quin és el repte que es vol aconseguir mobilitzant fusta de boscos públics i privats vinculant-ho a un projecte industrial de transformació.
Un dels reptes que estem plantejant és de recuperar el que seria la mobilització de fusta i l'organització de la propietat forestal amb la indústria de transformació. Dit d'una altra manera, si som capaços que la propietat no només municipal i pública de boscos de Generalitat, sinó també la privada, sigui capaç de coordinar-se i de poder mobilitzar una quantitat mínima de fusta que es pugui vincular a un nou projecte d'indústria de transformació, en la mesura que siguem capaços de fer això, doncs serem capaços d'establir un nou projecte a Terres de l'Ebre, que a més amb el marc que s'està plantejant ara de subvencions europees basades en la innovació, amb el programa RIS3CAT, doncs també hi hauria una molt bona oportunitat de poder combinar el que és l'interès de la gestió del medi ambient, de la prevenció d'incendis, doncs també amb el propi de la innovació i l'activitat socioeconòmica, no? Que alhora crear aquests llocs de treball a nivell local que són molt importants, no?
El director general de Medi Natural i Biodiversitat aprofitava també en aquesta sèrie de declaracions per demanar als propietaris privats i ajuntaments que es mancomunen o agrupen per així poder mobilitzar la fusta i ser atractius per a la indústria.
Posicions que volem, que tots aquests propietaris privats que en tenim molts a Catalunya en poca superfície, poder-los fer treballar de manera agrupada. A nivell de municipis, doncs, també l'estratègia seria similar, perquè al final la pròpia indústria de transformació, que és la que ha de donar viabilitat a la nostra fusta, clar, si tenen que anar a fer tractes amb cadascun dels propietaris, que n'hi ha milers, doncs això ho fa complicat. Si existeix aquesta oferta agrupada i aquestes associacions, aquestes cooperatives, tant a nivell de propietat privada com pública, doncs és més fàcil consolidar el sector i que hi hagi entesa, per exemple, durant els propers 5 anys, doncs jo et subministraré tantes tones d'aquests productes, etc, etc. I per això, a nivell estratègic dels ajuts dels propers anys, doncs millorarem la logística, prevenció d'incendis i alhora doncs aquest vincle entre propietat i indústria de transformació.
El pla dissenyat per en aquest 2015 i fins l'any 2020 planteja que per enguany s'aprofiten unes 9.800 tones de fusta procedents d'unes 232 hectàrees de boscos públics i que generarien 4 llocs directes i un lloc indirecte de treball. En 5 anys, l'objectiu, com dèiem en començar, és assolir unes 51.255 tones, el 60% de la superfície arbrada possible a les Terres de l'Ebre, actuant sobre al voltant de 1.160 5 hectàrees de boscos públics i privats. Aquest increment permetria arribar a crear 77 llocs de treball directes i una vintena d'indirectes, incloent la creació d'una nova indústria, així com la instal·lació de nous centres de consum tèrmic que promou el pla. A les Terres de l'Ebre hi ha 9.741 hectàrees aprofitables, 7.281 de les quals són de propietat privada i la resta pública és d'àmbit municipal o de la Generalitat. La superfície aprofitable amb condicionants orogràfics s'incrementa força, triplicant el nombre d'hectàrees totals amb 34.139, 29.148 de les quals són de propietat privada. Pel que fa a la superfície no accessible, es comptabilitzen 7.400 hectàrees totals, 5.500 privades i la resta públiques. El pla preveu també una estratègia per promoure l'aprofitament energètic de la biomassa, fent possible la instal·lació d'equipaments per a ús tèrmic de la biomassa en equipaments públics i privats, amb el consegüent estalvi que suposa. A més, la biomassa permet donar sortida a un tipus de fusta sense altra possibilitat de transformació. Les actuacions que preveu el pla es complementaran amb el manteniment d'estratègies preventives enfront dels incendis forestals, com és la construcció de punts de reserva d'aigua o la creació de vials i franges de prevenció. En l'últim any s'han concedit fins a 374.000 euros en ajuts per a la prevenció d'incendis i s'han fet inversions per un total de 683.000 euros. El disseny d'aquestes infraestructures de prevenció es fa en zones de risc amb presència de forts vents.
La publicitat de la teva emissora municipal és la manera més directa de donar a conèixer el teu negoci o comerç. Mitjançant la ràdio t'anuncies sense contaminar i és molt més econòmic del que et penses. Informa-te'n a la teva emissora municipal. T'ho recomanen les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
...52 pobles d'actualitat. Les quatre comarques al dia. L'informatiu en mute.
Continuem en clau mediambiental. Seguim ara parlant de la plataforma en defensa de l'Ebre, que ha arrencat el compromís del govern de disposar del llargament reclamat informe sobre les afectacions del Pla Hidrològic de Conca als espais de la xarxa Natura 2000 el proper 20 de març. En una reunió mantinguda a Tortosa ahir al migdia, la delegació del Departament d'Agricultura, encapçalada pel director general de Medi Natural i Biodiversitat, Antoni Trasobares, es va comprometre a redactar i presentar el document en el marc de la reunió de la Comissió per a la Sostenibilitat de les Terres de l'Ebre, convocada per en aquest dia, el 20 de març. La plataforma considera de vital importància els arguments de la Generalitat en aquest àmbit per reforçar la lluita contra el pla davant Brussel·les. El portaveu del moviment social antitrasbassament, Manolo Tomàs, explicava que els responsables d'agricultura van arribar a la trobada sense una idea massa clara de la seva petició, que es va formular per primer cop el mes d'abril de l'any passat. El conseller d'Agricultura, Josep Maria Pelegrí, va assumir el compromís de treballar conjuntament per abordar la qüestió en una visita recent a Tortosa. En aquest sentit, la delegació de la plataforma aclaria que l'informe ha de reflectir únicament els efectes que el Pla Hidrològic de l'Ebre aprovat tindria en els espais inclosos a la xarxa Natura 2000 del tram final del riu, sense entrar en aspectes com la controvertida delimitació de cabals ambientals. Un cop esvaïda la confusió molt notable al voltant de la demanda, els responsables de la Generalitat i de la plataforma han començat ja a tractar alguns dels aspectes concrets que s'hi inclouran. I així ho explicava Manolo Tomàs, que avançava que la reunió de la Comissió per a la Sostenibilitat abordarà l'estratègia conjunta del territori i de la Generalitat contra la revisió del Pla Hidrològic de l'Ebre. Manolo Tomàs.
Encara no s'ha acabat d'aprovar un pla hidrològic i ja estan fent un altre, no? I tot això va encaminat de cara a declarar el riu Ebre com excedentari en aigües i en un futur pla hidrològic nacional que sortirà no tardarà molt en sortir, tornaran a plantejar trasbassaments. El que passa és que no plantejaran trasbassaments com l'any 2000, sinó que ho faran a partir de canals de regadiu, de regadius que no utilitzen la seva aigua. És tota una trampa que estan preparant de fa molt de temps, nosaltres la coneixem i el que estem intentant és que no només sigui en la plataforma que estem enfocant en aquest tema, sinó que el conjunt d'organitzacions d'institucions comercials, civils i institucionals de les Terres de l'Ebre i el govern català prenguin part positiva en el que seria la defensa d'un cabal millor per a les Terres de l'Ebre i per a evitar que el Pla Hidrològic nou pues, bueno, sigui l'avançada dels trasbassaments, no? I això és el que la plataforma pensem que s'hauria de parlar el dia 20.
Manolo Tomàs certificava també en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies el compromís del govern de presentar el document el pròxim dia 20 i anunciava que continuaran col·laborant per tal de modificar el pla hidrològic.
Presentaran el 20 de març aquest document a la Comissió per la Sostenibilitat. Llavors, des d'allí, pues, se mos entregarà a la plataforma i llavors nosaltres farem l'ús que tinguéssim que fer. Creiem que ha estat una reunió positiva, ha sigut molt clarificadora, perquè venia una confusió molt notable en la qual què és el que busquem la plataforma i quins són els objectius de la plataforma en aquesta història, no? Però crec que al final ens hem aclarit i que bueno, se pot dir que continuem en col·laboració amb el govern català de cara a intentar modificar els aspectes del Pla Hidrològic de l'Ebre actual que afecten a les Terres de l'Ebre.
Tot i que el moviment social preveia posar l'informe a disposició dels tècnics de la Comissió Europea el passat mes de novembre, just abans que el govern espanyol defensés davant a Brussel·les el seu pla, el portaveu antitransvasament recordava que el seu contingut serà encara de gran utilitat com a informe oficial, amb arguments jurídics contrastats davant futures reunions entre les administracions estatal i comunitària. I sense abandonar encara les qüestions relacionades amb l'aigua i el riu, parlem ara d'un tema molt diferent. I és que la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre continua mantenint els desembassaments de 1.550 metres cúbics per segon al tram final del riu per garantir que el sistema de pantans de Mequinensa, Ribarroja, Flix pugui contenir a partir d'aquest dimarts l'avinguda que afecta de ple Saragossa i diversos municipis del curs aragonès del riu. De moment, els alts cabals només han inundat puntualment camps de conreu i espais pròxims al riu, però una crescuda dels desembassaments, de moment no prevista per la Confederació, podria ja ocasionar problemes més seriosos. Alcaldes com el de Miravet, Toni Borrell, han tornat a qüestionar aquestes maniobres. Borrell considera que arriben massa tard per preservar els interessos de les hidroelèctriques. I així ho explicava també en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies l'alcalde de Miravet. Borrell criticava la prevalença dels interessos d'aquestes empreses, les hidroelèctriques, que hagin provocat tradicionalment avingudes al tram final del riu. L'escoltem.
Jo continuo pensant que més que qui gestiona el riu siga la Che, continuen gestionant el riu les hidroelèctriques. Per tant, com que el factor energia és important i la generació de la mateixa pues és qui acaba decidint el que, el quan i el com, pues aquí ens seguim trobant en el tema de sempre. Esperem que esta vegada, si no ja ens sentiran, pues hagin fet les coses una mica millor que totes les altres.
Toni Borrell apuntava també que els problemes d'inundacions comencen al seu municipi, a Miravet, a partir dels cabals de 1.800 metres cúbics per segon.
A partir de 1.800 metres cúbics, Miravet comença a tindre problemes més considerables perquè inunda les illetes, comencem a tindre aigua a la banda de baix de les escales, al carrer del riu, etc etc. Però mentrestant, i si són capaços, com he dit abans, de mantindre-ho així, estirem tranquils.
I per últim explicava també que la riuada té beneficis per al tram final del riu i el delta de l'Ebre.
A veure, és una aigua beneficiosa per a aigües avall de Miravet, sobretot per al delta, per tota la seva aportació que fa de sediments i per totes les, bueno, per tota la gent que viu dels musclos, dels ostrons, etc etc etc. Evidentment és una aigua boníssima per tot el que comporta el tram final del riu Ebre.
Segons el delegat del govern a les Terres de l'Ebre, Xavier Pallarès, la crescuda màxima s'allargarà fins al pròxim dia 6. No descarta, però, inundacions puntuals en llocs com Miravet, però les descarta en el cas de Tortosa, on l'alerta se situa al llindar dels 2.600 metres cúbics per segon. Però l'impacte que està tenint la riuada a Saragossa i poblacions riberenques de l'Aragó, amb puntes de cabal que han arribat als 2.610 metres cúbics per segon i 6,10 metres d'alçada a la capital aragonesa aquest dilluns a la matinada, no permet afirmacions amb gran seguretat. La crescuda de l'Ebre ha destrossat l'autovia A-1107, ha inundat camps de cultiu i la Che continua estudiant evacuar els 3.000 habitants de Pina d'Ebro per un episodi que comparen amb un de similar de l'any 2003, quan el cabal va arribar als 2.900 metres cúbics per segon a Saragossa.
L'informatiu en Mutre.
Seguim ara anant cap a Deltebre per parlar de Rosa Queralt, que serà guardonada amb la distinció doctora Maria Antònia Ferrer, un reconeixement per la seva trajectòria en l'activisme feminista. Des d'allà, des de Ràdio Delta, ens ho explica Lluïsa Bertomeu.
La Universitat Rovira i Virgili, a través de l'Observatori de la Igualtat i per tal de celebrar el Dia Internacional de la Dona Treballadora, concedeix anualment la distinció Maria Antònia Ferrer i Bosch. En aquesta edició del 2015, el guardó recau en la doctora Rosa Queralt Casanova, tant per la seva trajectòria a la universitat com també per la seva contribució a la societat i millora de la salut pública a través de l'activisme feminista. Rosa Queralt és doctora en pedagogia, cofundadora del Moviment de Dones de Tarragona i del Bloc Feminista de Tarragona, fundadora del Moviment de Planificació Familiar i del Centre de Planificació Familiar Municipal Mitja Lluna, fundadora i presidenta de l'Associació de Dones Agents de Salut a Deltebre, vicepresidenta de l'Associació de Fibromialgia i Fatiga Crònica del Delta FIDE i representant de les dones al Consell Comarcal del Baix Ebre. Aquest guardó, que ella rep molt il·lusionada, reconeix la seva tasca a favor de les dones. Escoltem Rosa Queralt.
Això és un reconeixement molt important per mi, per la quan se va crear l'Observatori d'Igualtat a la universitat, es va crear una distinció per a aquelles dones o entitats que haguessin portat, diríem, una vida de lluita en favor dels drets de les dones, no? Llavors, el primer menció que van donar va ser al grup de recerca que jo pertanyia, al GREC, i després cada any han anat donant a diferents persones, doncs, que, o per exemple col·lectius com el col·lectiu de dones de química, que és l'únic departament de tot l'estat en la que hi ha paritat, no? Hi ha tantes catedràtiques com catedràtics, i enguany això m'ho han donat a mi, la veritat és que és un honor, no? Primera, perquè la dona que porta el nom, que és la doctora Maria Antònia Ferrer i Bosch, és una dona que ja és velleta però que ha sigut una dona molt, molt emprenedora i molt valenta i molt capaç. I llavors, perquè a més este guardó és un reconeixement de la universitat cap a mi, no? I això, la veritat, m'honra molt, no? I a més, amb la lluita de les dones, jo hi he estat tota la meva vida dedicada, no? I no fa goig, mira.
L'acte d'entrega d'aquesta distinció, Maria Antònia Ferrer i Bosch, tindrà lloc aquest dijous 5 de març a les 5 de la tarda a la sala de juntes del Campus Catalunya a Tarragona.
Un cop a la pobresa infantil, gala musical amb les actuacions de Josep Maria Bonet, Riu en So, Mifos i Boira, entre altres. Dissabte 7 de març a les 10 de la nit al pavelló esportiu de l'Aldea. Preu de col·laboració 5 euros a benefici de Creu Roja l'Ampolla. Organitza Rubén Paredes, Jordi Carapuig i Amado Cebolla. Col·labora l'Ajuntament de l'Aldea amb el suport de les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Aquest any, un cop a la pobresa infantil. T'esperem i sigue solidari.
La informació esportiva a l'informatiu de Mutel. Els esports.
I a la recta final del nostre temps d'actualitat destaquem avui un parell de qüestions de l'àmbit esportiu. Andreu Arasa serà el primer planer que jugarà amb el Futbol Club Barcelona. El jove de Santa Bàrbara debutarà amb el juvenil B del Futbol Club Barcelona a partir del proper mes d'agost. Actualment, Arasa està jugant amb la Rapitenca en la categoria cadet de la divisió d'honor. Des de la Plana Ràdio, Josep Roig.
El planer Andreu Arasa jugarà la temporada propera amb el juvenil B del Futbol Club Barcelona després de les gestions que l'han portat finalment a signar amb el club blaugrana. D'aquesta manera, el jove jugador de Santa Bàrbara, tot i que des de fa anys està a la Rapitenca, es convertirà en el primer planer que juga al Barça. En una entrevista a la Plana Ràdio, Andreu recordava que tot va començar quan un altre planer, Agustí Zaera, com a observador del Barça a les Terres de l'Ebre, el va portar a provar juntament amb d'altres jugadors de la Rapitenca. Enguany, jugant a la màxima categoria cadet, com és la divisió d'honor, que és on els observadors es fixen més en els jugadors, és quan ha tingut la segona oportunitat. Sobretot gràcies a Agustí Zaera, que com a observador del club ha anat passant informes i els entrenadors del juvenil i el cadet han vingut algun partit a veure'ns, reconeixia Arasa als nostres micròfons. L'escoltem.
I això ja fa temps que va des de l'Evit, quan l'Agustí Zaera ens va portar a provar la primera vegada pel Barça, a mi a dos tiquets més d'aquí les Terres de l'Ebre. I bueno, des de llavors mos van anar seguint, i enguany que han muntat la categoria divisió d'honor, que és la més alta de la meva categoria, que és cadet, en esta lliga, en esta categoria, els equips, observadors, representants i tot això és on més se'n fixen, perquè en teoria està el més alt de Catalunya. I he tingut la sort que s'han interessat bastant representants i observadors per mi, i arrel d'això Agustí Zaera va anar continuant fent informes al club i això, i també l'entrenador del cadet i el juvenil els vaig agradar com jugava, i vaig anar a provar.
Andreu també explicava que acabarà la temporada la Rapitenca i els estudis de l'actual curs aquí. Tot i que el contracte, que ha signat per 3 temporades, començarà el proper mes de juliol, serà a partir del mes d'agost quan començarà a jugar els primers partits de la pretemporada amb el juvenil B del Futbol Club Barcelona. A partir del setembre viurà a la Masia, junt amb els companys que arriben d'altres països o territoris d'arreu de l'Estat o de Catalunya, que s'integren a Can Barça, on estudien entre entrenen i juguen. L'afició al futbol és heretada del seu pare, que va jugar al club de futbol Santa Bàrbara, on el jove Andreu també va debutar, tot i que, com a leví, va començar a jugar fins ara a la Rapitenca. Andreu i la seva família, a banda de la satisfacció i l'orgull que significa poder aconseguir un somni, com és el de jugar al club blaugrana, són conscients de l'esforç i sacrifici que comporta aquesta oportunitat, tant des de la perspectiva esportiva com de la formativa. Un dels punts que li han deixat més clars és que la formació acadèmica és fonamental i la veritat és que s'ha posat les piles, està treballant molt, deia la seva mare Mercè Fort. I és que Andreu haurà de compaginar el seu treball a la gespa amb els estudis d'INEF que iniciarà a partir del proper curs i en aquesta nova etapa de la seva vida.
Gràcies, Josep. I més qüestions esportives. Ahir dilluns es presentava en posta la primera prova de running series de la temporada a les Terres de l'Ebre. La prova tindrà lloc a la capital del Montsià el proper diumenge. A més, es disputarà també la segona Canicross i la primera mitja marató de la ciutat, tot un seguit de proves esportives organitzades pel Club Montbike. Des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon.
La ciutat d'Amposta es convertirà aquest proper diumenge, dia 8 de març, en un circuit urbà de running, ja que es celebra a la ciutat diferents proves esportives que organitza el Club Montbike i que són el segon Canicross, la quarta edició dels 10.000 metres i la primera mitja marató. Les tres proves es realitzaran el mateix diumenge i sortiran des de l'avinguda Sebastià Joan Arbó i finalitzaran al Parc dels Giribecs. Cal destacar que aquesta serà la primera vegada que la ciutat d'Amposta, amb una important tradició atlètica, celebrarà una mitja marató. Així ho explicava un dels organitzadors, Jaume Vidal.
I com a novetat aquest any, i en vista de com funciona, com va evolucionant aquest món de l'atletisme, hem provat de fer una mitja marató, que és la primera vegada que es fa aquí al poble, un poble en gran tradició atlètica, però que no havia tingut mai una prova de llarga distància com és aquesta, i res, animar a tothom, als corredors, a la gent que, del poble que vulgui vindre, a animar, a veure com es desenvolupen aquestes tres proves i a disfrutar d'un dia d'atletisme al poble d'Amposta.
Recordar que tindrà lloc el segon Canicross, la quarta edició dels 10.000 metres i aquesta primera mitja marató, en el que hi participaran aproximadament un total de 150 corredors.
La galera és un marisc molt apreciat i que es pot cuinar de moltes maneres. Per això, us convidem a les jornades de la galera de les Terres de l'Ebre.
Del 13 de febrer al 8 de març, les poblacions de l'Ampolla, l'Ametlla de Mar, Sant Carles de la Ràpita i Alcanar us conviden a tastar els millors plats de la galera acompanyats amb el vi de la Déu Terra Alta.
Jornades de la galera de les Terres de l'Ebre. Més info a terresdelebre.travel/jornadesgalera.
Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Avui la situació marcada per aquest cel més cobert cap al Pirineu i comarques del nord-est, i també veiem aquí algunes bandes, aquestes taques que arriben per les comarques de l'extrem sud, bandes de núvols alts i mitjans que deixen estones el cel una mica més ennuvolat. Alguna gota que pot caure durant el matí migdia cap al Pirineu i comarques del nord-est, precipitacions febles en conjunt, temperatures que, com dèiem, ja han quedat una miqueta més curtes, i també al migdia doncs quedaran una mica més frenades, però recordem, ahir es van arribar als 25-26 graus. Tiraran cap avall, però encara mantindríem valors força suaus, 19-20 graus a tocar de la costa. Cota neu entorn als 2.000 metres, alguna gota sobretot cap a la cara nord, Vall d'Aran nord del Pallars Sobirà, i sol en conjunt cap al País Valencià, també cap a les Balears. Aquí també es notarà aquest descens del termòmetre. I demà arriba el front, la inestabilitat, les temperatures cap avall, i un cop hagi passat aquest front també entrarà el vent del nord, que es farà notar als dos extrems.
Un dia més, mirant cap al cel i fent una ullada a la previsió del temps, arribem a l'hora de posar ja el punt i final en aquesta repassada a l'actualitat, que és l'informatiu de les municipals de les Terres de l'Ebre. El d'avui, dimarts 3 de març, que també, com és habitual i diàriament, ha tingut el control i edició dels continguts, qui us parla, Domènec Ramal. A l'hora d'acabar, un dia més, gràcies per seguir-nos. Demà hi tornarem a ser, a la sintonia de la vostra municipal. A la mateixa hora de sempre, fidels i puntuals a la nostra cita informativa. Fins llavors, bona tarda.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de Mutter, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre i Mutter.